I a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 18 de desembre del 2022. El sol ha de sortir d'aquí una hora, una mica més, a les 8 i 10 minuts del matí, per Cadaqués, en una jornada en què l'aposta serà al voltant de 6:15 de la tarda, al cara a l'altra punta de Catalunya. Pel que fa al temps, déu-n'hi-do la baixada de temperatures, per tant toca avui sortir de casa bastant més abrigats. Fa més, més fred, tot el país ara mateix es troba per sota dels 10 graus, tot i que em diu el Martí Oliveres que cap al migdia la cosa serà bastant més suau. És un dia que torna a haver-hi bastantes boires aquest matí, mentre el Pirineu continuarà el temps més dolç, per dir-ho així, bastant més sol. Avui, que després d'un mes de competició del Mundial de Futbol, amb més crítiques de la història, crítiques prèvies, però alhora el més seguit de tots els temps, avui s'acaba. Avui Argentina i França juguen a la final. Serà primera hora de la tarda, a partir de les 4, en directe a RAC1, en aquest duel Messi contra Mbappé. La final dels dos jugadors més decisius d'aquest Mundial, companys d'equip, el PSG, cridats a encendre espurnes a la gespa. Avui en parlarem de tot plegat, en conversa especial amb connexió triple des de Qatar, des de Buenos Aires i des de París. Això en el dia que també tindrem el gust d'oferir-vos una conversa que ens fa molta il·lusió. Hem pogut xerrar una bona estona amb l'Andreu Buenafuente, amb dècades de carrera a la televisió, a la ràdio, amb el retorn a Catalunya a l'horitzó de cara a aquest Nadal, després d'uns quants anys vivint a Madrid, i amb la mirada sobre la vida d'un dels grans còmics del nostre país. Ara que ha anunciat, insistim, que torna a TV3 per fer un monòleg en català el dia de Sant Esteve. No us perdeu la conversa, perquè té molt d'interès l'endemà que li donessin el Premi Ondas com a millor presentador de televisió, que és una d'aquelles coses que estaven pendents sorprenentment al llarg d'aquestes dècades. Això serà mentre continuarà el menú habitual, inalterat, amb el basar del Beurlegui, que serà de seguida, també la Llucia Ramis i el Carlos Sanón, l'embalat de mossèn Òscar Nin i el resum mundialista de la quedada especial Gemma Herrero. Tot això i molt més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio que arrenquem ara mateix i tancarem a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, a les 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Aurora Rodríguez, Adrià García, Quim Salvador, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, la catalana Laia Costa s'ha endut el Premi Forqué a millor actriu per la pel·lícula Cinco Lobitos. És la pel·lícula de Lauda Ruiz de Azúa, que ha aconseguit dos guardons. Va ser una de les triomfadores de la nit, juntament amb la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, que es va endur el Premi Forqué millor pel·lícula. És un premi que també optava Alcarràs, de Carla Simón, que finalment se'n va dels Premis Forqué amb les mans buides.
Sí, el thriller rural de Rodrigo Sorogoyen es va emportar el màxim reconeixement d'aquests Forqué, el premi que són els premis que enceten la temporada del cinema espanyol. Denis Menochet, l'actor francès que protagonitza el film, va guanyar també el de millor actor, un total de dos guardons, els mateixos que va sumar Cinco Lobitos, que també li va pispar al Carràs el premi per l'educació i els valors. Laia Costa celebrava haver guanyat el premi a millor actriu en un any tan prolífic del cinema espanyol.
És un honor estar esta noche aquí con tanto talento en un año tan maravilloso de cine y de ficción.
Y celebremos este año de ficción increíble, porque hoy es siempre todavía y este año es hermoso, compañeros, a celebrarlo.
Pel que fa a les sèries, Apagón de Movistar Plus van portar-se dos forquers, millor sèrie i millor actor per Jesús Carroza, tot plegat en una gala marcada també per l'homenatge a Verònica Forqué, que va morir fa tot just un any.
Mentrestant, 7 i 5 minuts, és el dia avui al costat del Quim Salvador, que s'acaba el Mundial de Futbol de Qatar, la gran final, com dèiem, 4 de la tarda, Argentina-França, amb totes dues seleccions intentant aixecar la seva tercera Copa del Món, duel, a més de superestrelles, pràcticament generacional, Kylian Mbappé contra Lionel Messi, per l'ex Blaugrana, té 35 anys, és l'última ocasió de culminar la seva carrera amb una Copa del Món.
I d'aquesta manera superar l'eterna comparació amb Diego Maradona, artífex del triomf argentí al Mundial de Mèxic 86. A més, tots dos es jugaran aquesta tarda també el guardó de màxim golejador de la competició. Ara estan empatats amb 5 gols cadascun. El seleccionador argentí, Lionel Scaloni, té tots els jugadors disponibles i encara el partit amb la perspectiva que serà quelcom més que un duel Messi-Mbappé.
Más allá de Messi y de Mbappé, creemos que ambos tenemos las armas necesarias como para que el partido lo puedan decidir otros jugadores y no necesariamente ellos dos. De nuestra parte, Leo está bien y esperemos que caiga de nuestro lado, pero es un partido entre Argentina y Francia.
França s'ha vist afectada els darrers dies pel virus de la grip del camell, que ha afectat diversos jugadors, però el seleccionador Didier Deschamps ja va poder treballar ahir amb tots els seus homes a l'últim entrenament previ a la final. Abans, en roda de premsa, no en va voler donar detalls.
No entraré en detalls, és un tema que us interessa i ho entenc. Mirem de prendre les màximes precaucions, és la situació que tenim, i ens toca conviure-hi. Òbviament seria millor no haver d'estar passant per això, però ho gestionem el millor que podem amb el cos tècnic i els serveis mèdics.
Amb la selecció francesa hi juguen dos futbolistes del Barça i tots dos amb opcions de ser titulars a la final, Ousmane Dembélé i Jules Koundé. El partit començarà a les 4 de la tarda, hora catalana, a l'icònic Estadio de Lusail, que té capacitat per 90.000 espectadors, no cal dir que s'omplirà. El seguirem en directe a RAC1 amb narració de Joan Maria Pou. I Croàcia va guanyar ahir la medalla de bronze superant el Marroc al partit pel tercer i quart lloc per 2-1. Amb gols balcànics de Guardiol i Orsic, el marroquí el va fer Darí. És la tercera vegada que la selecció croata acaba entre les 3 millors d'un mundial en només 6 participacions. Van debutar a França 98.
Molt de mèrit també per Croàcia. La premsa de tant d'Argentina com en aquest cas de França, avui fent referència a la possible tercera estrella que podria penjar de la samarreta de la selecció que guanyi, Víctor Vives.
Sí, comencem pels diaris argentins. L'esportiu Olé exclama: anem per la tercera, Argentina. El Clarín titula: la selecció i Messi a la final del Mundial pel somni de tots, un concepte amb què també juguen la Nación, diu, el somni de tots els argentins i la possibilitat de posar fi a 36 anys de frustracions, i Perfil, on llegim: tots junts per un somni. Finalment, Tiempo Argentino parla de Mundial Messi, un heroi per la posteritat. A França, l'equip subratlla per l'eternitat sobre un muntatge de Messi Mbappé petonejant tots dos la Copa del Món. Le Journal du Dimanche, en la mateixa línia, diu: per la història. I molts altres diaris juguen amb aquesta tercera estrella que comentaves. Així, per exemple, Le Monde, un xoc de destins, diu, per la tercera estrella. Le Figaro, un final de somni per una tercera estrella eterna. Le Parisien, aconseguiu-nos l'estrella. O l'Independent, que aposta per un original menú, 3 estrelles.
Això pel que fa al Mundial, 7 i 8 minuts. Mentrestant, Espanya continua el debat polític i la tensió entre el govern espanyol i els òrgans judicials. A l'espera de veure què passa demà al ple del Constitucional, ahir els jutges conservadors del Consell General del Poder Judicial van afegir-hi més llenya al foc. En un comunicat absolutament inèdit, van acusar Pedro Sánchez d'irresponsable per les declaracions en què alertava d'un intent d'atropellar la democràcia per part de la dreta política i judicial.
Altres vegades, aquest nucli més dur del sector conservador de la cúpula judicial havia criticat públicament membres del govern espanyol com Pablo Iglesias o recentment Irene Montero, però mai abans ho havia fet directament contra el president espanyol. Es tracta de 8 jutges conservadors nomenats pel PP i amb el mandat caducat des de fa anys. De fet, són els que tenen bloquejada des del setembre la renovació del Constitucional que el govern espanyol vol canviar ara. Els jutges retreuen a Sánchez que les seves paraules deslegitimen les institucions. També critiquen, diuen literalment, les desqualificacions barroeres de portaveus parlamentaris sobre el Constitucional i el Poder Judicial. L'associació Jutges per la Democràcia, que plega magistrats progressistes, també va fer un comunicat ahir en què demanava als partits rebaixar el to i als vocals de la cúpula judicial responsabilitat per evitar que el mandat caducat augmenti encara més la tensió.
Sobre aquesta qüestió avui evidentment en parlarem al llarg de la tertúlia. Mentrestant, a l'ABC avui publiquen una àmplia entrevista amb el Papa Francesc en què parla de Catalunya, del conflicte entre Catalunya i Espanya, i demana a l'Església, en general, tota l'Església, que no es fiqui en política.
Sí, el Papa remarca que l'Església no pot fer, diu, propaganda ni a favor ni en contra de l'independentisme i assegura que si un capellà vol fer política, doncs el que ha de fer és deixar l'Església i dedicar-s'hi. A l'entrevista, Francesc també assegura que ja té la renúncia assignada per si mai té problemes de salut per facilitar que es pugui escollir un nou papa. En la conversa també aborden dels temes més complicats de l'Església Catòlica. Els abusos apunta que sobre aquest tema no hi ha negociació possible perquè les víctimes són persones que han quedat destruïdes.
I un darrer punt abans d'arribar al temps. A l'Iran han detingut l'actriu Taraneh Ali Dosti després de criticar les condemnes de pena de mort a manifestants contraris al govern del país. Potser pel nom no ho sona, però és una de les intèrpretes més conegudes de l'Iran. Va protagonitzar The Salesman, pel·lícula que va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula estrangera el 2016.
Abans que la detinguessin ja s'havia alineat amb les protestes que ja des de fa mesos i setmanes al país arran de la mort de Mahsa Amini, i ho va fer penjant una foto a Instagram sense vel. Es desconeix quin departament de seguretat del país l'ha arrestat a casa seva. La Fiscalia de Teheran diu que l'han arrestat per no presentar una documentació que li van requerir.
Les 7 i 11 minuts, pel que fa al temps, com es presenta aquest diumenge, Martí Oliveres?
Doncs amb pocs canvis, molt semblant al dissabte, molts núvols baixos, boires, precaució a la carretera si us heu de desplaçar perquè redueixen molt la visibilitat, tot plegat amb ambient més fred, es nota, toca abrigar-se ara mateix de bon matí per començar el diumenge al migdia, per això si estarà més bé a allà on no es trenquin, allà on es trenquin aquests bancs de boira, i la setmana que ve puja clarament la temperatura.
Les 7 i 11 minuts.
L'amic que travessa tota la ciutat fins a trobar aquell regalet que ni tu mateix sabies que volies, no és pas un amic invisible, és un amic lleial. Com ha de ser? Per això es mereix un vi tan bo com ell. Barón de Ley Reserva. Un Rioja com ha de ser.
Què demana en Jan per Nadal? Una subscripció a la revista Cavallfort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavallfort. I pels més petits de casa, al Tatano.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Els nostres veïns. Aquell noi que no sabem com es diu perquè sempre fa servir els assortidors d'autopagament de la nostra estació Oilprix. Gràcies per fer-nos estar al dia de la tecnologia. Descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Oilprix. Powered by Meroil. Estacions de proximitat.
RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al món.
Serà insuperable.
Aquest any Nadal caurà el 23 de desembre amb Jordi Basté dalt l'escenari del Palau de la Música Catalana amb totes les veus de RAC 1, un munt de convidats i moltes sorpreses. Sí, aquest any també serà Nadal al món. El divendres 23 de desembre us esperem a tots al Palau de la Música Catalana per celebrar que és Nadal al món. Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu El Món a RAC 1, de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia. RAC 1, tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unión Suiza Joyers, Frit Ravi, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
75.605, 75605, de la sèrie 33033.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Vet aquí que entre unes coses i unes altres, avui s'acaba la marató. De futbol, és clar. Un mundial que ha fet sobreeixir desenes de pagaments sota mà per aconseguir que persones influents a tots els nivells parlin bé, o molt bé, del règim de Qatar. És evident que aquest país ha tingut un ressò mundial i una campanya de promoció com mai s'havia vist. El turisme, després del petroli, és una font de recursos que cal garantir. En aquest sentit, ho han aconseguit. I jo no sé si a cop de talonari o de bossa d'escombraries farcida de bitllets, però la veritat és que, fins avui, la denúncia mundial sobre la violació de drets civils a Qatar ha minvat, i molt. Veurem si a partir de demà, quan la boira futbolera s'esvaeixi, el sol torni a il·luminar la veritat de la veritat. I, per cert, aquests dies de partits m'he preguntat una i mil vegades què mou la gent a gairebé malaltir de nervis davant d'un partit que consideren transcendental pels seus colors. Mireu, tinc amics i amigues marroquins i l'altre dia, davant de França, van patir de valent. No només les dues hores de partit, la tarda abans ja anaven de diarrea. La veritat, no ho puc entendre. I encara més, ara que ja no competeixen, seguiran amb devoció el partit definitiu d'avui. M'han dit que es posicionen a favor de l'Argentina perquè França els va eliminar. I dic jo, quina relació hi ha entre Marroc i Argentina per provocar aquest allau de nous fans cap a la seva selecció? Avui, doncs, no em caldrà obrir la tele per saber com va el partit. De fet, no n'he vist cap. Amb la ràdio i els màpets d'en Clapés n'he tingut prou. La sorollada al carrer si marca Argentina serà reveladora. Avui s'acaba la marató de futbol i comença la de cada any, la que s'escriu amb M majúscula, la marató. De tot cor. Catalunya, tu a la teva.
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve a la mateixa hora del matí. Ja sabeu que als del Via Lliure ens agrada viatjar, ens agrada fer les maletes i donar voltes pel món. Ho hem fet a través del Moro de Viatge en les últimes temporades i aquest any buscant nous reptes. I coincidirà amb un aniversari, el número 150 ja, d'una novel·la històrica i que parla de viatges precisament, com és La Volta al Món en 80 dies de Jules Verne. Aquesta temporada fem
La Volta al Món en 80 llibres.
En 80 llibres. A través del Víctor Vives, que... Què tal, Vives? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
No només ens porta de viatges, sinó que a més ens recomana llibres. Per tant, cada setmana, cada dissabte i diumenge, a aquesta hora del matí, un viatge, una destinació i un llibre. Avui estem a l'etapa número 31 d'aquest viatge de 80 etapes. Ens havíem quedat a Sud-àfrica, va ser ahir, i avui on anem?
Cap a l'Iran.
Per tant, avui directes cap a l'Orient Mitjà, on, per cert, avui ja juga la final del Mundial de Futbol.
Correcte.
No és a l'Iran, és a Qatar, com sabeu, però és un país que també històricament està envoltat no només de misticisme, també de polèmica, de moltes dificultats de tot tipus. Avui amb quin llibre ens transportem fins a l'Iran?
Mira, proposo El jardí de les roses, de Sa'di. És un famós poeta del segle XIII i un viatge infatigable que va recórrer bona part del món àrab. És un dels màxims exponents de l'època daurada de la Pèrsia clàssica. Ja a la seva època, el segle XIII, es va convertir en un model literari a imitar, i avui diuen que la seva obra es pot trobar a gairebé totes les cases de l'Iran i, a més, forma part del currículum escolar. Aquest Jardí de les Roses és un recull de contes i poemes que retrata la societat de l'època. Parla del jovent, parla de la gent gran, de l'amor, del caràcter dels reis o de les bones maneres, sempre amb una intenció moralitzant. Els seus proverbis, els proverbis de Sa'di, no han deixat de citar-se com a font de saviesa popular.
Per tant, és una manera també de conèixer aquestes arrels del poble iranià.
Mira, explica el seu caràcter des del punt de vista de les idees, de les creences, també els prejudicis, els defectes, i planteja reflexions per ser una persona més virtuosa. Hi ha la història, per exemple, d'aquell que es lamentava d'anar sempre descalç perquè no tenia mitjans per comprar-se calçant fent el pluricó, fins que va ensopegar doncs, amb una persona que no tenia cames. Des d'aquest punt de vista, Sadi es considera un autor universal que dissecciona d'alguna manera la naturalesa humana. De fet, un dels seus versos presideixen la seu de les Nacions Unides a Nova York.
Avui, per tant, en aquesta etapa 31 del viatge de la Volta al Món amb 80 llibres, hem topat amb l'Iran, hem arribat fins allà amb el Jardí de les Roses de Sadi en aquesta Volta al Món literària. Podeu recuperar la informació del llibre si us ha interessat al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
A reveure, bon dia.
Maria García, bon dia.
Molt bon dia.
Avui és 18 de desembre, farem una recolada musical. Fins a quin dia 18 de desembre?
Del de 1967.
Quina música sonava aquest 1967, fa 55 anys?
Doncs és que just va ser el dia que els The Beach Boys van publicar el seu àlbum Wild Honey, que és el 13è disc d'estudi, i va ser una mica el primer en el que van incorporar doncs, alguns sons de la música soul i del rhythm and blues. Va ser molt curiós amb aquest àlbum, perquè quan el van publicar va ser un dels menys venuts, i a més molts crítics van dir que res, que era un disc més i que no matava. Però en canvi, el 1974, quan el tornen a editar, ara els crítics canvien d'opinió, i alguns en destaquen no, la seva simplicitat i el seu encant, i d'altres diuen que era extravagant, sincer i amb molt d'humor.
A Finestrelles Shopping Centre viu el Nadal més solidari. Vine a patinar a la pista de gel solidària i ajudaràs a Pallapupes a omplir de somriures els hospitals. A més, també hi trobaràs el Pare Noel, els patges reials, els ossets cantaires i moltes activitats més. Més informació a finestrelles.com.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Ablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, por el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquila,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què diu, home? Mira cap aquí!
Ah! 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 Ah!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Renovada, més fàcil, actualitzada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
Aquesta hora del matí, aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per alguns dels que ens escolteu a aquesta hora i que tot just esteu començant a fer descansar el cos al damunt del matalàs, i plàcida per als altres que encara amb la manteta fins al nas obriu un ull i dieu, mira, ja és hora de llevar-se, o com a mínim de posar la ràdio per desplaçar-nos en aquell raconet que ens agrada recomanar a tots els nostres oients. És un viatge radiofònic, perquè mai hem explicat exactament on és. És un carreró, és un cul-de-sac empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país, al final del qual hi ha un edifici sense masses pretensions externes, però que a l'interior amaga meravelles. I allà sempre hi ha la porta preparat per obrir el basar de les sorpreses, l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi, com estàs?
Molt bé, perfecte. Sí? A punt d'arrencar el que és,
sí?
És sorprenent, però per dates és el que passa. Perquè tu t'agafaràs vacances de... Bueno, el Besar s'agafa unes vacances,
sí,
que coincideixen... A veure, sempre obre mitja hora a la setmana. Tampoc no,
sí,
és, no és allò que dius... Hi ha un esforç allà ingent, diguem-ne, no?, d'aconseguir públic. Però, en tot cas, arriba Nadal. La setmana que ve si ja serà 25, la següent, sí, serà dia 1, i per, sí, tant, el basar romandrà tancat per vacances. Penjaràs un d'aquells cartells, no?
Sí, penjarem un cartell d'aquells que... Mira, vaig agafar un... Mira, te'n puc ensenyar, perquè és un cartell d'una botiga de finals del segle XIX,
sí,
d'aquí, goita. Cerrado por descanso de personal. I el vaig trobar l'altre dia i, mira, el penjarem,
perfecte,
aquí a la porta, ben fermat, evidentment, que ningú tingui la temptació d'emportar-se'l, i així estarem, doncs, home, farem unes mini vacancetes,
perfecte,
que sempre va bé, no?
Vull dir, home, que... la gent ho trobarà a falta segur, però, vaja, ens trobarem en Nadal i,
sí,
Cap d'Any,
sí.
Escolta, la gent estarà per altres coses, també.
Clar que sí.
O sigui que ja, de totes maneres, ens anem fins després de Reis, ja, no?
Sí, ja ens anem,
ostres,
després de Reis,
ostres,
eh?
Ostres,
ja després serà, pensa que serà la vigília d'aquell dia que a la tarda és extremadament depriment, especialment, bueno, excepte per vosaltres, que l'endemà fareu festa,
sí,
però que és allò de la tornada,
sí,
doncs,
sí,
això, el col·legi, les obligacions de treure l'arbre de Nadal, de sobte, d'un dia per l'altre, tot queda enrere, i llavors comença el que tu i el Toni Clapés dieu la llarga travessia al desert, que clar,
el túnel,
portarà
el
fins
túnel.
La Setmana Santa, eh?
Túnel,
aquell llarguíssim túnel fins la Setmana Santa, és a dir, 3 mesos pràcticament sense,
sí,
tenir cap mena de festa,
sí,
intersetmanal.
Bueno, això ens hi trobarem ja de cara al pròxim Basar de les Sorpreses, que serà el cap de setmana del 7 i el 8 de gener. Però, en tot cas, anem a gaudir d'aquest últim viatge en el Basar de les Sorpreses, que t'anava a preguntar si hem rebut postals nadalenques, perquè, clar,
sí,
que ara ja... Quan, si n'arriben d'altres, ja les llegirem,
sí,
no tècnicament després de Nadal, però una mica sí, no és aquella època interregne estrany,
sí,
no?
Que serà una mena d'oasi en què llegirem cartes de Nadal quan estarem pràcticament acostant-nos a la Candelera.
Sí, sí.
De manera que he activat el tresina.cat aquesta setmana i he agafat dues cartes. Una, a veure, una sí que hi ha una icona de Nadal,
sí,
i ens la reenvia en Joan Baptista Hernández, ja sabeu, aquell amable oient que va tenir la deferència d'enviar-nos la primera carta que va arribar al Basar de les Sorpreses.
Sí.
D'aquí a pocs, a veure, de fet serà a l'abril, farà 5 anys ja
Déu
que vam llegir la primera carta.
Déu, o sigui,
imagina't, De dins extraiem, doncs mira, un parell d'adhesius que posa ara Lleida, perquè recordem que aquest senyor s'escriu des de Lleida, Lleida Capital, i de dins traiem un sobre amb una altra carta dins, i una felicitació d'aquelles tan entranyables d'en Joan Ferrandis. Te'n recordes,
sí,
aquell il·lustrador català?
Sí.
En aquest cas hi ha una Sagrada Família amb una Verge Maria, uns pastorets que tenen molt de fred. Bé, és una cosa tan entranyable. Jo no sé, jo em sembla que s'haurien de reivindicar més aquestes postals tan maques, aquestes felicitacions d'aquest il·lustrador català tan tendre, tendre, tan maco, tan, bueno, tan bonomiós.
És el gran il·lustrador, diguem-ne, del Nadal, d'alguna manera, no? De tota la vida, d'aquestes crismes, de les felicitacions nadalenques, que ara potser ara no us ve el cap el dibuix, però si el veieu, vaja, sí, evidentment no l'haureu vist 3.000 vegades, no?
Mira, la carta que ens envia el senyor Joan Hernández diu el següent: Lleida, Advent 2022, benvingut senyor Beorlegui, aquestes paraules són per tothom. La vida és oportunitat, aprofita-la, la vida és bellesa, admira-la, la vida és repte, afronta'l, la vida és deure, compleix-lo, la vida és un joc, juga'l, la vida és preciosa, ten-ne cura, la vida és riquesa, conserva-la, la vida és amor, estima-la, la vida és misteri, revela'l, la vida és tristesa, supera-la, la vida és himne, canta'l, la vida és combat, accepta'l, la vida és tragèdia, domina-la, la vida és aventura, corre-la, la vida és felicitat, mereix-la, la vida és vida, defensa-la. Amb la millor intenció, Joan Baptista Hernández, bon Nadal i molta pau de cara al 2023.
Déu-n'hi-do, eh?
La felicitació que ens envia...
Quina, quina intensitat, que bonica, i que, vaja, el nostre poeta de Lleida, en sí. Joan Baptista Hernández, l'home que va arrencar... És que 5 anys són molts, ja, eh?
5 anys, quina... l'abril, eh? De fet, portem 4 anys però sí, no. Quina és que quantitat... ens anem ja als 5 anys,
És que quina quantitat de cartes que hem rebut en tot aquest temps, bueno, mare de Déu senyor.
Més de 300, eh?
Oi,
i sense incloure postals, eh? Vull dir que imagina't, eh?
Impressionant.
Va, i la segona carta que ens arriba és una carta amb un sobre molt petitet, una lletra una mica tremolosa. Deduïm que és de Nadal, perquè a la capçalera posa, amb unes diverses lletres, posa Bon Nadal, i ens l'envia l'Aron Balaguer des de Torrelavit, que és un oient que ja ens ha sigut en certa ocasió, que té unes magnífiques veleïtats literàries i de la qual de dins extraiem doncs, dos paperets, un d'ells... amb una carta amb dues, mira, amb dues tipus de lletra. La primera és amb negre, diem el següent, Torrelavit, 13 de novembre. Benvingut, Xavier Albert, ara que s'aproxima el Nadal i encara no he rebut cap carta durant els 5 anys que fa que sóc gata i que l'Aaron, un dels nostres oients fidels que us escolta cada diumenge, m'ha adoptat, us escric per donar-vos l'enhorabona pel programa que feu i desitjar-vos un bon Nadal i un bon any nou 2023. El meu nom és Frigeta, del verb frisar, i cada cop que escolto la vostra sintonia, la banda sonora de Nicholas Nickleby, començo a ronronejar, em poso recolzada en un dels braços de l'Aaron i abraçada, escoltant la secció, m'adormo profundament i vaig cap al destí que heu escollit, amb vostres mots que caronen mon cor i fan el meu son més plaent. Ara aquí canvia la lletra i ens diu: aprofitant que la Friseta ha anat a menjar i a beure aigua, és una golafra, un dia, celebrant l'aniversari de mon pare, es va cruspir un tros relativament gros d'entrecot amb roquefort del plat de mon pare.
Què dius ara?
Bé, m'agradaria fer-vos una observació d'un dels vostres basars, concretament un que vau mencionar, l'Atlàntida, de Jacint Verdaguer. A les classes de romanticisme i renaixença, el curs passat, el professor Josep Maria Domingo ens va explicar que l'Atlàntida va ser publicada l'any 1877, gràcies a un dels premis extraordinaris dels Jocs Florals de Barcelona, atorgat per la Diputació. I és cert que Jacint Verdaguer va ser mestre en gai saber, però fer-ho per haver obtingut la flor natural, l'englantina d'or i la viola d'argent en edicions diferents. I ara torna a canviar la lletra, per tant ens torna a escriure la Friseta. Ara que he tornat de menjar, abans de fer la migdiada, me'n despedeixo de vosaltres amb una forta abraçada i agraïm-vos l'esforç que heu fet i feu cada cop que obriu el Basar de les Sorpreses cada diumenge trenc d'alba i deixeu que els oients gaudeixin de les meravelles que teniu la sort de copsar. Rebeu una cordial salutació, Friseta, Aaron, i tot seguit l'Aaron us adjunta la seva felicitació de Nadal, que efectivament tenim aquí, atenció, en forma de poema. I diguem el següent: Nadal al Basar. Obert al Basar, els àngels havien entrat en sentir el perfum de púding i de llibres que desprenia per Nadal. Els dos amics estaven disposats novament a oferir les seves meravelles i rebre el nou any des d'un portal nevat, gaudint de l'albada que l'estel polar els oferia, entregant el seu amor a uns pocs milers d'afortunats. Bon Nadal, Aaron.
Que bé.
Molt bé, doncs mira, l'Aaron Balaguer, que ens diu, juntament amb la Friseta, la complicitat de la seva gateta, la Friseta, doncs des de Torrelavit.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a aquests oients, i en aquest cas aquesta oient animal, per haver-nos escrit també cartes. Fins aquí, fins al Basar de les Sorpreses, ja sabeu que l'adreça és sempre la mateixa, a l'avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre amb el compromís de llegir totes les cartes i totes les postals en antena i respondre a les una per una a través de les mans de l'Albert Beorlegui. Mira, que ara estic així mig enganxat. Escolta'm, darrer viatge del 22... És fort, això, eh? És aquell moment, perquè ara, com que de cop et trobes en l'any següent, dura un parell de setmanes. A mi sempre em dura un parell de setmanes d'equivocar-me d'any, però bueno, en fi, allà ens trobarem.
Només dues setmanes?
Sí.
Jo al mes d'abril encara dic que... Sí.
Que escrius malament l'any quan es poses un document, bueno, en fi. Doncs això. Espero que hi hagi el Beorleg allà, el Beorleg Express.
Vale. No podem acabar l'any sense que hi hagi un viatge. I a més...
Hi ha bandereta?
Sí.
I has posat bandereta?
Avui ens anem... Doncs sí, avui la bandereta als Estats Units.
Épala.
Perquè toca travessar l'Atlàntic i, atenció, perquè visitarem, a més, la costa oest, és a dir, ens anem a Califòrnia.
Bé.
I concretament a San Francisco. I una adreça més ben significativa que ha estat protagonista aquestes darreres setmanes, el 1355 de Market Street, que és on es troba, atenció, la seu de Twitter.
Oh! Què dius ara?
Com potser ja saben els nostres oients, aquestes dues setmanes, bueno, fa pocs dies, aquesta setmana també hem tingut novetats, allò sembla ara el mercat de Calaf, eh? Allò em sembla que ha de ser un desgavell bastant, bastant notable.
Tu creus que ens deixaran entrar a veure-la aquí? Perquè jo no ho tinc molt clar, això, eh?
Escolta, jo en el seu moment vaig tramitar els tràmits, els temes dels passis de premsa,
sí. Jo
em sembla que hi ha tant de caos que em sembla que ningú notarà. Vull dir que tu posa't aquesta acreditació que t'he aconseguit.
Perfecte, jo vaig pujant. Sí.
I va, marxem cap allà.
És maca l'acreditació. Tu saps que l'Armentera es guarda totes les acreditacions de la seva vida, eh?
Sí. Ostres, doncs, deu
fort,
tenir una pila, eh?
Fort. Hosti, quin merder. Albert, no t'esaparis gaire perquè hi ha molta gent aquí, tu. Sí, aquí. Here. Bueno, hosti, noi. Aquí tothom... A més, t'has fixat que tothom està amb el mòbil tota l'estona? És una cosa impressionant, eh?
Sí, clar, estem parlant de Twitter, eh?
Ja.
Parlant d'una empresa estilogràfica,
sí,
eh?
Sí, això és veritat, això és veritat. Quin merder, tu.
Bueno, fixa't quin sida que hi ha aquí. Ara són prop... A veure, ara són 3:15 de la nit del dissabte,
sí.
Aquí a Califòrnia. Ja veus que hi ha un ambient frenètic a la seu central d'aquesta xarxa social.
A veure...
Des de finals d'octubre...
És que a veure, Elon Musk els hi va dir que o treballaven més o cap a casa. Vull dir que, clar, 11:15 de la nit, doncs allà estan.
Ha de ser un cap extraordinari, aquest
senyor.
Un líder, allò indiscutible,
sí.
Bé, recordem que aquest senyor va comprar per 44.000 milions de dòlars a Twitter. Hem anat seguint aquestes dues setmanes el comportament, diguem, erràtic, per definir-ho d'una manera suau, al seu nou propietari, que, recordem, va començar per despatxar la meitat de la plantilla, unes 12.000 persones entre treballadors i subcontractats, la fugida d'anunciants, el desastre que va suposar intentar cobrar per un compte verificat, i això sense comptar que aquesta setmana ha ordenat no pagar el lloguer dels locals, ni tampoc els proveïdors. I a tot això una dada que resulta, home, una mica increïble. Twitter es diu que perd 4 milions de dòlars diaris, segons ha manifestat Musk, i abans d'aquesta compra les pèrdues eren de 13.000 milions de dòlars.
Hosti, tu. Quina barbaritat. Això és el que diu, també és veritat que és el que diu Elon Musk, vull dir que són una mica les dades aquelles que dona Netflix, que com que no les comprova ningú, ja poden anar dient el que vulguin, no?
Doncs sí. És per això que s'especula que Twitter, atenció, podria fer fallida amb tot el que suposaria, sobretot pel que fa a la informació que acumula des del 2006. I que no deixa de ser, doncs, a veure, no ens enganyem, és una radiografia de la història contemporània dels últims 15 anys. De fet, la Biblioteca del Congrés dels Estats Units va començar el 2010 a guardar còpies de la xarxa, però ho va haver d'abandonar perquè hi havia massa informació. I una part important dels servidors de la xarxa, que Musk vol suprimir, són precisament els arxius on s'hi guarda tot això. Pel que ens podíem trobar en un futur... que si Twitter desapareix, tindríem un buit històric molt important que senzillament s'haurà evaporat.
Sí.
Jo aquesta idea l'he trobat interessantíssima, de manera que et proposo un nou basar de les sorpreses, el que farà el 286, que dedicarem aquest concepte tan abstracte però a la vegada tan interessant sobre allò que deixem, sigui material o immaterial, a aquells que ens succeiran. Avui, doncs, un nou basar de les sorpreses, el darrer del 2022, que dedicarem a la lletra P, la P de posteritat.
Maneres, amb un home pràcticament del Renaixement com és l'Albert Beorlegui, sempre he pensat que la teva relació amb les xarxes deu ser escassa, per no dir pràcticament nul·la, però no sé si és així, Albert.
No, a veure, a mitges. Jo, evidentment, tinc Facebook, del qual apetjo, evidentment, les seccions i també sí. les conferències que imparteixo. Tinc un compte de Twitter, però, diguem-ne, camuflat. No sí. escric res, només llegeixo. Mm-hmm. Evidentment, ni Instagram, ni TikToks, ni totes aquestes mandangues d'avui en dia, eh?
Suposava.
Tu sí, evidentment, tu com a periodista sí que has estat a tot arreu, però...
Sí, bueno, sí tot arreu. Que és una... Arribes on arribes, eh? Perquè hi arriba un moment que et diuen, no, ara t'has de canviar TikTok, ara t'has de posar Twitch, ara t'has de fer, i dius, bueno, escolti'm, que no arribo, que no acabo d'entendre-ho.
El pitjor és que per una nova generació, la generació, diguem-ne, d'ara a l'actual, molts que han crescut ja amb Twitter pensen que Twitter és etern i que, per tant, si fem només el petit esforç d'imaginació que Twitter desapareix, perquè pot ser que desaparegui,
sí.
i que altres socials, també, òbvia, estan en mans privades, per tant, Facebook o Instagram, doncs arribarà un moment en què també desapareixerem. Doncs què passarà? Doncs que ens trobaríem que els historiadors del futur no tindrien molta informació que s'acabaria perdent. I, a veure, i el mateix passa en un àmbit molt més personal i ja fa anys. Les nostres fotos ja no estan impreses sinó als mòbils o ordinadors. Ja no enviem cartes perquè tothom escriu correus electrònics. I gairebé tot allò que s'escriu o que s'enregistra o es filma és digital, no és físic. Per tant, es podria passar que d'aquí uns anys o unes dècades hi hagués un buit a la història de la humanitat més important del que ens podem arribar a pensar, no?
Clar, és una reflexió molt interessant que connecta amb aquesta mena d'idea general, efectivament, com deies, que tot està a l'abast de la mà i que tot està digitalitzat i que realment ho tenim tot, i la veritat és que tens la impressió que no tens res, perquè ja tens precedents. Ja hi ha antigues xarxes socials o pre xarxes socials que van desaparèixer amb tota la informació que tenien a l'interior. Ja ha passat, per exemple, el món de la ràdio és el gran exemple de com desapareix la història, no? Fins i tot en els millors, diguem-ne, que les ràdios que tenen millor control dels seus continguts, però que són antigues, han perdut molta part d'informació de les coses que s'han emès, dels programes, de les sintonies, de les entrevistes, i ostres, això és una cosa amb la que hem de lidiar, no?, en aquest segle XXI. Hi ha molta informació, molt notari del que ha succeït, moltes coses notariades que desapareixeran, senzillament. També és veritat, Beorlegui, que el format físic no és que sigui etern, tampoc, no? Vull dir que, que es deteriora, també.
No, completament d'acord. El paper, per entendre'ns, perquè estem parlant de paper, també és fràgil. Es pot cremar, es pot mullar, pot ser rosegat, però, curiosament, acaba sobrevivint.
Clar, clar.
De fet, la història de la humanitat s'escriu en paper, que és el que perviu i el que explica el nostre passat, perquè, en el fons, és allò que es lega a la posteritat. Tot i que s'assemblen, les paraules posteritat i futur, òbviament, no són sinònimes. El futur és el que vindrà en una hora o en 100 anys, de manera, diguem-ne, objectiva. La posterioritat va molt lligada al llegat que deixarem, allò que d'alguna manera o altra ens sobreviurà.
Mira, recordo que una vegada en una conferència que hi havia... l'Albert Sánchez Pinyol, que ell és antropòleg de formació, li van preguntar què és la cultura, i clar, és una pregunta difícil, perquè, bueno, encara en aquest moment ningú es posa d'acord de què és cultura i què no, no? I ell va dir, jo, la meva postura com a antropòleg és que la cultura és allò que una societat ha decidit que era prou valuosa com per explicar-ho i mantenir-ho a la següent, no? Això és la cultura. I en certa manera això és la posteritat, també, no? Això és el llegat que una generació deixa la següent, o un individu en qüestió, o una societat, o un entorn, deixa per als següents perquè considera que és prou valuós, no? I des d'aquest punt de vista, tu no sé si personalment et preocupa el llegat teu personal.
No, en absolut. Pensa que, home, jo tinc, evidentment, tota una sèrie de biblioteques de coses que ja sé que s'acabaran desperdigant, i porto des dels 15 anys un diari que té, clar, té 35 anys de vida, aquest diari que cada dia escric, però en soc ben conscient que quan jo no hi sigui, tot això anirà al pedregar. Vull dir que, a veure, un ha de ser conscient de que, mira, com citant a Carl Sagan, no? Vull dir, acabem convertint-nos en pols estrelles, i la transcendència que tindrem, doncs, serà mínima, insignificant, perquè, òbviament, no deixa de ser un exercici de vanitat inútil, i fútil. Mm-hmm. I sí que, home, l'ésser humà és l'únic animal que sap que la seva vida és finita.
Clar.
I que algun dia sap que deixarà d'existir. I de manera conscient o inconscient poder intenta que el seu pas a la Terra pugui deixar algun rastre,
però
algun
perquè,
element que...
Clar, perquè en certa manera, Albert, tots lluitem contra aquesta consciència, contra la consciència de la mort, no? D'alguna manera intenta sobreviure o allargar-la fins i tot després de mort, no? D'alguna manera que alguna cosa del que ha sigut en vida hagi quedat en algun lloc.
Mm-hmm. El nivell més bàsic, home, són els fills, no deixen de ser part de nosaltres quan ja no hi siguem, però també hi podríem encabir l'art. L'art, en certa manera, voluntària o involuntàriament, té pretensions de perdurabilitat.
Clar.
O en altres temps, les grans gestes, no? O sigui, aventurenes, de conquesta, les estàtues que s'erigeixen, diguem-ne, en memòria d'algú. Tots, en el fons, persegueixen aquesta idea de passar la història, de deixar un record quan nosaltres no hi siguem. Una de les primeres civilitzacions que això va tenir molt clar, evidentment, va ser l'egípcia. Hi ha un famós proverbi àrab que diu: l'home té por del temps, però el temps té por de les piràmides.
Oh.
I aquests imponents, sí, és una frase d'aquelles que a mi m'encanta, de tant en tant citar, no? I aquests imponents monuments funeraris persegueixen, o perseguien la posteritat dels seus governants, que el seu nom no s'esborrés amb la sorra. En aquells temps, com gairebé ara, els que pugen al poder acostumen a voler esborrar tot rastre dels seus predecessors.
Mm-hmm.
I per això alguns es dediquen i es dedicaven a destruir el seu llegat. Un cas destacat d'Egipte va ser, evidentment, el de Genatón, de la 18a dinastia, que va voler unificar els déus i que, quan va morir, es va esborrar tot rastre de tota la seva memòria. Fins i tot es va destruir la ciutat que havia construït, Tel el-Amarna. I, conscient d'això, un segle més tard, el 1200 abans de Crist, Ramsès II va fer que el seu propi nom, el de Ramsès, s'esculpís amb molta profunditat els monuments que va fer construir per tal que cap descendent futur els pogués esborrar.
Que bo.
Clar, esculpint a la terra o a la pedra, diguem-ne, fins al fons, t'assegures que el teu nom no desaparegui, no?
Mm-hmm.
Aquesta idea de càstig, de condemnar l'oblit als que han precedit perquè la posteritat no els recordi, es coneix amb el nom de la damnatio memoriae.
Ai,
i al llarg de la història trobem molts casos. Vegem-ne tres de ben curiosos.
Va, tres casos famosos per la música. M'imagino que això ens trasllada, que anem per aquesta fanfàrria, ens trasllada a l'antiga Roma.
Roma, eh?
Roma.
Fixa't, aquesta Roma, eh? I ens anem a Largo Auditorio Argentina, a la ciutat eterna, el lloc on van assassinar, atenció, Cai Juli César, un dels personatges més poderosos i fascinants del món antic, i a qui se li dedica, recordem, un mes del calendari, el mes de juliol. Va morir, recordem, els idus del mes de març de l'any 44 abans de la nostra era, quan acudia al Senat, rebent 23 punyalades per part d'un grup de conspiradors capitanejats per un cosí llunyà seu, en Dècim Junius Brutus, i va morir als peus de l'estàtua de Pompeu, que era el seu vell enemic. Curiosament, per evitar que el lloc fos venerat, és a dir, per incentivar aquesta damnatio memoriae, s'hi va instal·lar el lloc on va morir una comuna pública.
Que bo.
Perquè el lloc on defequessin la gent no s'ha convertit en un lloc de peregrinació.
És impressionant, eh? Aquesta pròpia consciència de la humiliació que implica no deixar ni tan sols el lloc on algú ha estat massacrat perquè ningú pugui recordar-ho, no? És impressionant. Va, anem pel segon cas. On som ara, Berlegui?
Doncs mira, no ens movem d'Itàlia per parlar d'un dels casos més aberrants de la damnatio memoriae que va succeir a l'any del senyor del 897 a la basílica de Sant Giovanni di Laterano, di Laterano, al Vaticà. Va ser un episodi conegut com el Concili Cadavèric. El papa Esteve VI va acusar el seu predecessor, que es deia Formós, d'haver pujat al tro de Sant Pere de manera il·legal i va decidir jutjar-lo, tot i que ja estava mort.
És fort,
i què va fer? Doncs el va desenterrar, el van vestir altre cop de papa i, un cop jutjat, el van despullar altre cop i li van arrencar tres dits de la mà amb els que impartia les benediccions papals. La cosa no acabaria aquí, perquè un papa posterior, Sergi III, l'any 904, va decidir novament exhumar el cadàver, el va tornar a declarar culpable i va ordenar que fos llançat al Tíber.
Realment, la raça humana som una cosa tremenda, eh?
O sigui... No em diguis que això és... És que... Hi ha un quadre que parla d'aquest concili cadavèric, que és... O sigui, és que... Si no és real, és que... O sigui, sembla sorgit de la imaginació d'algun truculent i malintencionat guionista que dius, com pot ser que passin aquestes coses? Doncs sí, mira, fa 1.200 anys això passava, clar que sí. I al Vaticà, a més.
Bé, ens falta un cas, perquè ens n'has dit que n'explicaríem tres.
I amb aquesta música segur que sabràs cap on marxem.
Parlar, bé, Orlegui, haurem de parlar un dia de la capacitat que tenen els grans imperis de crear himnes emocionants i que passin a la posteritat, efectivament, perquè al fons un càntic, una cançó, també és un intent de succeir, no?, o de superar el trànsit de la mort.
Jo, per altra banda, aquest himne el trobo maquíssim, eh?
És preciós. O sigui,
ideologies al marge, sí, sí. El trobo extraordinari, eh? Bé, això d'haver intentat passar a la posteritat és una cosa no del passat, perquè no oblidem que fins fa 4 dies, de fet, actualment, a la Unió Soviètica, durant el règim de Stalin, se silenciava a tots aquells enemics del dictador, eliminant els noms de la premsa, dels llibres, els registres històrics i fins i tot les fotos, en una mena de precedent per entendre'ns el Photoshop. N'hi va haver-hi moltíssims, evidentment, amb Stalin a poder, però Trotsky, possiblement, va ser dels que va rebre més. Va, i si això passa a la vida real, a l'art també ho acaba reflectint. Una obra en surt tot això és el 1984, la novel·la política distòpica de George Orwell, recordem, escrita l'any 1948, ambientada en un futur, que evidentment ara ja és passat, i on es manipula la informació. Hi ha repressió política i es vigila tothom. L'obra és una de les més influents del segle XX, va popularitzar conceptes com el gran germà o la policia del pensament i se n'han fet adaptacions en còmic, televisió, cinema, teatre i fins i tot música.
Bueno, i aquí hi havia fins i tot el pes de la nova llengua, no? Fins i tot... transformar el llenguatge, reformar-lo de dalt a baix, prohibir paraules, no? Simplificar-lo per controlar millor la població. És que és una novel·la fascinant. Que, per cert, el 1984 recorda que fa no gaire el líder de l'oposició del govern d'Espanya, Alberto Núñez Feijóo, va dir que s'havia escrit l'any 1984, també. Allà por el 1984, de veritat, eh? Si arribem a un punt... Ai, senyor, l'ús pervers del poder. Sempre té aquesta temptació de dominar-ho absolutament tot, no?
Efectivament, en aquesta societat el poder, recordem, té diversos ministeris, un dels quals és el de la veritat, on centenars de funcionaris revisen tot el que es publica, destruint, manipulant o afegint, per tal que la posteritat tingui una versió oficial dels fets que marqui el govern. Però no tot el present s'elimina. A vegades es vol preservar perquè les generacions futures tinguin un tast del passat. És el que anomenem les càpsules del temps.
Que és una idea que a mi sempre m'ha semblat també fascinant, però és molt nord-americana, no? O sigui, sí. L'hem adoptat venint de... no sé si de Hollywood o d'aquesta mena de cultura de... sí, anglosaxona, més que anglosaxona, americana, diria, eh?
Jo diria que és com una mena de catarsi. Un país que no té història, d'alguna manera o altra, vol preservar la seva poca història que té, i no dic amb ànim pejoratiu, eh?, però enviant-la per entendre'ns el futur.
Clar, clar.
Recordem, les càpsules són un concepte fascinant, la idea de posar en un recipient hermètic doncs uns documents per tal que en el futur es pugui saber coses del passat. Al llarg de la història n'hi ha hagut moltes de càpsules, sense anar més lluny, quan es posa la primera pedra d'un edifici, doncs se'n fan, no? Es posa el diari del dia, es posen diversos documents, però potser la més famosa càpsula del temps és l'anomenada Cripta de la Civilització, que es troba a la Universitat d'Oglethorpe, als Estats Units, i que va ser enterrada l'any 1937, amb la idea que hagi de ser oberta el 28 de maig de l'any 8113.
Però què dius, home?
Sí, 8.000, dius, home, a veure, què van fer? Van fer un sorteig per veure... No, la data no està escollida a l'atzar. Són prop de 6.000 anys... que són els mateixos que hi ha des que hi ha constància del primer calendari egipci fins que es va fer que s'escripta l'any 1937. Llavors, tirant enrere, o sigui, tirant endavant aquests 6.000 anys, arribem a l'any 8.113, més o menys.
Trobo arriscat, eh? O sigui, trobo arriscat que fins i tot la càpsula no es pugui arribar a obrir, perquè imagina't, tal com anem, el planeta on serà l'any... Què has dit? 8.000?
8.113.
És que vés a saber.
No res.
No quedarà res.
Va, la pregunta és, què s'hi pot trobar en aquesta càpsula? Doncs mira, es poden trobar documents, evidentment, de l'any 37. És a dir, un obrellaunes, un martini sec, fil dental, gravacions d'art i show, un clarinetista molt famós dels anys 30, una màquina d'escriure, joguines de plàstic, de l'Anac Donald, una còpia original del guió de Lo que el viento se llevó, entre moltes altres coses. Si el 8.113 ens pot sonar massa lluny, anem més cap aquí, si et sembla. A l'any 2640, que és l'any en què deixarà tocar-se una peça musical de John Cage.
Peça musical, eh?
Sí, aquí la tenim. És original.
Sospito que és de les coses que t'agraden de veritat, el tema aquest.
A mi m'entusiasma. Sí, a mi això? Sí, això m'entusiasma.
Sí.
És original, recordem, de John Cage, compositor. A veure, aquest senyor també és filòsof, també és artista, és pioner en moltes coses.
Sí.
A veure, de fet, hi té dues... A veure, no m'estranya amb aquestes... Bé, és igual. Té dues peces ben conegudes. 4 minuts 33 segons,
sí,
que és una peça en què no es toca cap nota, vam parlar en el seu moment, quan vam fer la S de silenci, i aquesta ASLSP, que és l'abreviatura de As Low As Possible, és a dir, tocar tan lent com sigui possible, que és una peça per orgue, que va ser començada a tocar el 5 de setembre del 2001 i que ha d'acabar el 5 de setembre de l'any 2640. Aquí estem escoltant...
S'està tocant ara, eh?
S'està tocant, s'està tocant.
Vale.
Sí, sí. De fet, aquí estem escoltant un tros. A veure, fixa't.
El problema és que no sabem si està a la tornada, al pont, està al moment d'auge... En realitat, si és des de l'any 2001, encara estem en la part introductòria d'una mica de la cançó, suposo,
sí.
No?
Sí, és l'obertura, això de representar,
L'obertura.
Va, ja que estem de cançons, va, acabem amb una pel·lícula on es parla de la millor posteritat que podem tenir, la que s'explica a Coco.
Mira que m'agraden les pel·lícules de Pixar i que en tinc moltes a l'altar, però crec que l'impacte de Coco és de les que... difícilment s'oblida, eh? Quina meravella de pel·lícula, quina manera d'afrontar conceptes tan difícils, no només la mort, la posteritat, el record, el d'on venim, cap on anem, és una cosa extraordinària.
Meravellosa, sí. Aquí, de fet, tenim el tema principal d'aquesta obra mestra de Pixar Disney, que és Coco, que, bé, en el fons ens parla del millor llegat que podem deixar per la posteritat.
Sí.
No seran ni columnes, ni monuments, ni diaris, ni fotografies, sinó l'amor dels nostres éssers estimats. És que no hi ha més. La pel·lícula la podeu trobar a Disney Plus.
Honorar els morts a través del record, no? Que és la millor manera de mantenir-los, no? És una cosa fantàstica, és una pel·lícula meravellosa, de veritat. Bé, doncs avui, en aquest darrer basar esplèndid, avui Beurlegui sentant càtedra, d'aquest 2022, amb la posteritat, que és un tema absolutament fascinant, però fascinant, que n'hauríem de fer diversos episodis, gairebé et diria, i que avui hem volgut tractar el basar de les sorpreses al darrer d'aquest 2022. Ja serà fins al 23, Beurlegui?
Sí.
Sobretot et recorda't, que és l'any 23, vull dir que haurem d'estar matxacant el tema durant dies, eh? Vale?
Sí. Escolta, doncs resto, bon Nadal. I bon Cap d'Any, i bon Reis,
i
sobretot
nou,
anar a dormir d'hora, feliç any nou, i tot això. I els vostres oients, evidentment.
No m'atabalis, és que queden 15 dies encara, 3 setmanes, per això, és que és increïble. Bueno, en fi, Beurlegui, que gaudeixis molt amb la família, també. Una abraçada ben
igualment,
forta.
Igualment, Xavi. Igualment, que vagi bé. Adéu-siau.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Aconsegueix amb La Vanguardia dues cassoles Cocots Castell valorades en 159 euros de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't les dues cocots ideals per cuinar, daurar i enfornar. Gràcies al seu acabat les pots presentar directament a taula. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i prepara les millors receptes d'aquestes festes amb les Cocots Castell.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
RAC 1.
Sí, ja és Nadal. RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al Món. El divendres 23 de desembre, en directe des del Palau de la Música Catalana amb Jordi Basté. Les veus de RAC 1. Cors de Palau Vincles i Arnau Tordera. Pol Calvo. Alfred García. Si fuera 2001. El petit príncep. Ja vaig aprendre. I molts més. Divendres 23, a partir de 2:15 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau, escoltant RAC1 o seguint el programa per l'streaming a RAC1.cat. Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu El Món a RAC1, de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia. RAC1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unió Suïssa Joiers, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General.